COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, dilluns 7 d'agost, benvinguts a l'Esports Cope, prèvia de Gamper, amb la tornada de Dembélé als entrenaments, mentre resol el seu futur amb el PSG. El Girona ja té el seu davanter estrella i l'Espanyol deixa molts dubtes a l'espera de fitxatges. Titulars del dia, amb Joan Hernández i Raúl Chao, i comencem l'Esports Cope.
Ousmane Dembélé va entrenar ahir com un mes amb l'equip blaugrana i avui també entrenament a Montjuïc. El jugador francès està a l'espera que el Barça enviï el transfer del fitxatge.
El jugador del Barça, Frank Kessié, ha passat el reconeixement mèdic amb l'Al Ahly i en les properes hores s'anunciarà el seu fitxatge amb l'equip d'Aràbia.
El Girona guanya 2-1 a la Lazio en el trofeu Costa Brava, el darrer partit abans de l'estrena en Lliga, dissabte a Sant Sebastià davant la Reial Societat.
El jugador del filial blaugrana, Stanis Pedrola, a punt de ser traspassat cap a la Sampdoria, equip italià, segons apunten diversos mitjans.
En el Mundial Femení, Anglaterra guanya en els penals a Nigèria i Austràlia guanya Dinamarca per 2-0 i passen a quarts de final del Mundial.
El Levante Les Planes continua amb la seva preparació disputant dos amistosos aquest cap de setmana amb victòria davant l'Europa per 4-0 i un empat a 2 davant la secció esportiva AM.
En handbol, el Barça comença la pretemporada i se'n va cap a Andorra.
En motor, Aleix Espargaró guanya la cursa a Silverstone després d'un avançament a última volta a l'italià Pecco Bagnaia.
I en ciclisme, Van der Poel guanya el Mundial a Glasgow, el va acompanyar el Podegut Van Aert i Tadej Pogacar.
A més, que preguntem a les xarxes Twitter, Instagram, Joan.
Doncs preguntem a la gent del Barça, t'il·lusionaria la tornada de Neymar al Barça? I, sorprenentment, ha votat la majoria que sí, amb un 53%, una enquesta bastant igualada. A la gent de l'Espanyol els hi preguntem quina nota li poseu a la pretemporada i la majoria vota un insuficient amb un 73,5%. I, per últim, li hem preguntat el mateix al Girona, quina és la nota de la pretemporada, i el 54,8% vota que un notable. Recordeu que podeu votar al Twitter d'Esports Cope i a Instagram Esports Cope BCN.
Les enquestes del dia 3 i 27 de la tarda, Dembélé, Kessié, Neymar, sí, Neymar, Neymar, heu escoltat bé, alguns noms del Barça 24 hores de l'estrena a Montjuïc.
El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Últim episodi del cas Dembélé. Hola, Víctor Navarro, bona tarda.
Què tal, com estàs? Molt bona tarda, Edu.
Dembélé segueix sent jugador del Barça a aquesta hora de la tarda.
Tenim cas. Ousmane Dembélé s'ha aturat absolutament tot i el motiu és que Ousmane Dembélé vol complir amb les seves obligacions com a jugador del Futbol Club Barcelona. És a dir, ell, mentre no estigui oficial el seu fitxatge per al PSG, segueix sent jugador del Barça i, per tant, ahir ja va tornar a Barcelona a les 5 de la tarda i va marxar a la ciutat esportiva a entrenar a les 7 amb els seus encara companys, amb la plantilla Xavi Hernández, a les ordres del tècnic de Terrassa, i com un mes l'hem vist a les imatges amb un peto groc, entrenant amb la resta, com un jugador més, fent també treball de gimnàs i preparant el trofeu Joan Gamper. Ousmane Dembélé segueix sent jugador del Barça mentre el Futbol Club Barcelona no envia el transfer que permet el fitxatge pel Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain està esperant aquesta situació, no va poder ni passar revisió mèdica a París aquests 3 dies que ha estat a França amb el seu millor amic perquè no tenien aquest transfer, i quan tinguin aquest transfer, llavors el PSG farà que passi les proves mèdiques i pagaran aquests 50 milions d'euros. El problema està en els 50 milions d'euros. No fan la clàusula per un tema fiscal, perquè si paguen la clàusula, Ousmane Dembélé i el seu agent, Moussa Sissoko, haurien de pagar més impostos i ho volen fer a través d'una transferència, ho volen fer a través d'un traspàs habitual de 50 milions d'euros. També la disputa que hi ha aquí és quina part s'emporta cadascú. Per contracte signat s'emportarien 25 milions d'euros al Barça i 25 Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé. Però el Barça el que vol és treure alguns calés més, fins i tot arribar a 30 milions d'euros, si poden, en la venda d'Ousmane Dembélé. Mentre això no es produeixi, Dembélé seguirà sent jugador del Barça i, per tant, avui està convocat a les 7 a l'entrenament a Montjuïc amb la resta de companys i a preparar el trofeu Joan Gamper. És una sortida que tothom dona per fet al club, però que s'endarrereix uns dies més per aquest problema amb els calés i sobretot aquestes discrepàncies entre el Barça, el PSG i la gent d'Ousmane Dembélé.
El Barça, tu i tothom donava per feta la seva sortida aquest cap de setmana de Dembélé. Tenim novetats sobre el futur de Kessié?
Frank Kessié és una de les sortides que havia de produir-se i es fa a 6 dies de començar la Lliga. Marxa a l'Aràbia Saudita, al Al-Ahli, a canvi d'uns 10-15 milions d'euros que ingressarà al Futbol Club Barcelona, més l'estalvi de la fitxa de Frank Kessié, que era d'uns 6 milions nets aproximadament, així que també s'estalvien això pel marge salarial. Era un jugador que no comptava per Xavi. Xavi ho havia dit a l'última roda de premsa als Estats Units, on deia que Frank Kessié ja sabia la seva situació i era una de les ventes que s'havia de produir. Ara què queda? Doncs queda Serginho Dest, queda Clement Lenglet, que estarà entrenant amb el Barça a l'espera de resoldre el seu futur. En el cas de Lenglet, com demà tenim el trofeu Joan Gamper, es veuran les directives i es veurà Levy, president del Tottenham, amb Joan Laporta. Ja volen avançar en el fitxatge de l'Inglet. L'Inglet havia jugat cedit al Tottenham l'última temporada a Londres. Estan contents amb ell, a la Premier. El volen, però no volen pagar els 10-12 milions d'euros que vol pagar el Barça de traspàs. Ho volien fer per menys calés. Així que tornaran a veure's, es veurà el Barça i el Tottenham i intentaran apropar postures i, sobretot, que l'Inglet marxi. En el cas de Dest, és més complicat perquè encara no hi ha ofertes. De moment, la sortida segura al marge del cas Dembélé és la de Frank Kessié a la Lliga de l'Aràbia Saudita. Ja ha passat la revisió mèdica, va passar la revisió mèdica a França, ho va fer a terra francesa, perquè així li anava bé també per les seves vacances i van decidir a l'Aràbia Saudita i marxar cap a la Lliga de l'Aràbia Saudita, que hi ha tants jugadors d'Europa estan fitxant a través dels calés.
Així està l'operació sortida del Barça en aquests moments i demà cita Montjuïc davant el Tottenham al Gamper.
Doncs la situació esportiva de cara al trofeu Joan Gamper Edu és bona per Xavi Hernández, perquè Gavi ja l'hem vist al gimnàs, l'hem vist treballant amb els seus companys després d'aquests dolors d'espatlla. Ja està bé, està bé Gavi. De fet, li van fer aquest tradicional túnel de clatellots perquè va ser el seu aniversari, 19 anys, va fer el dissabte, i Gavi ja està disponible per Xavi. Demà el veurem contra el Tottenham. També veurem, s'espera veure's, a Gundogan, que està bé i ha entrenat amb el Futbol Club Barcelona. Serà una altra de les novetats en aquest trofeu Joan Gamper, qui encara no veurem, en principi, si no millora en les properes hores i l'entrenament d'aquesta tarda a les 7, és Íñigo Martínez. Segueix lesionat, Íñigo Martínez no estarà demà, en principi, i és dubte per al primer partit de Lliga, el proper diumenge contra el Getafe. Ja queden menys de 7 dies pel debut de Lliga. Demà, partit important per Xavi per mostrar al públic sobretot com és el nou estadi, com seran els desplaçaments fins a Montjuïc, fins a la muntanya, i també per veure quin 11 tria Xavi Hernández, què fa sobretot, no?, amb un mig camp on ha de jugar Pedri, on ha de jugar Gundogan, on ha de jugar Frenkie de Jong, on s'espera que jugui Oriol Romeu i on Gavi també s'espera que tingui molts minuts. De fet, ha dit Xavi Hernández que serà un home important, Gavi, com ho ha estat sent en l'última temporada a Can Barça. Veurem com distribueix la zona del mig camp. En atac no hi ha dubtes, Rafinha i Lewandowski seran els titulars i també veurem quins minuts li dona a un Ansu Fati que està pendent de tenir protagonisme aquesta temporada i que ha fet bona pretemporada amb la banda esquerra amb Alejandro Valde.
Demà Barça-Tottenham abans de l'inici de la Lliga. Bona feina, Víctor. Ens escoltem demà.
Moltes gràcies, Edu. Que vagi molt bé.
Una mica de debat. Dani Sanabre, com estàs? Què tal?
Què tal, Edu? Bona tarda a tots.
Molt bé. Què tal l'estiu?
Bé, bé, molt bé. Marxa... Estar de vacances sempre està bé. Però també et dic, estic de vacances i tot el que havia de passar al Barça no ha passat. O sigui, Dembélé segueix aquí, Kessié segueix aquí, no es fitxa cap lateral dret, hi ha gent així estranya, tipus Lenglet o Des, que encara no se sap res. Vull dir, està tot igual que quan vaig marxar de vacances.
Ara ho estava parlant amb el tècnic, amb l'Héctor, dic, oye, si pongo un guion del viernes, aquí nadie se entera.
Sí, sí, no, és el mateix, exacte. Podria haver fet.
Escolta, estàs content amb el teu Arsenal primer? Enhorabona,
sí,
pel títol.
Sí, gràcies. L'única alegria que m'emporto és aquesta. Va ser a la tanda de penals, però bueno, està molt bé guanyar-li un títol al millor equip del món, que és el City.
Parlant del City, de l'Arsenal, el tema d'Embelé, el serial, entens alguna cosa?
No, entenc que cadascú juga les seves cartes i vol el millor per ell mateix. Llavors, Dembélé, bueno, està des d'un punt de vista egoista, però està fent el que toca per ell, que és aconseguir el màxim percentatge possible d'aquests 50 milions per ell i pel seu representant, i el Barça també fa bé de mantenir-lo i de dir, no, doncs vine aquí, entrena, i fins al 21 d'agost o fins que sigui la data límit no et deixarem anar per pressionar-te per a veure quanta pasta puc treure més de la que tu vols donar-me. És una batalla entre els dos. El públic veu a Dembélé com un passatero, un cabronàs, és el dolent, però se li ha de recordar a l'oient que el Barça va apartar a Dembélé de les convocatòries perquè volia que Dembélé renovés i renovés en els termes que el club volia. És a dir, aquí tothom ha tractat malament l'altre pels seus propis interessos. Llavors és normal que acabi així. Acaba sent un serial, com dius.
Dani, per què tot passa per París? Mbappé, Neymar, Dembélé ara, per què tot passa per París?
Perquè són els que tenen més pasta del món. Només podria passar per París o per Manchester, i el City té una altra forma de fer les coses bé, i bueno, també es gasten molts diners, però trien, m'agrada Guardiol, necessito aquest central, vaig a fitxar Rotal. I en canvi el PSG és una casa de barrets, és vinga, campi qui pugui, i si puc fitxar-te tres jugadors te'ls fitxo, i ara a veure què faig amb Mbappé, l'aparto a Mbappé, que és una cosa que jo no hagués previst en cap escenari, que Mbappé estigui al marge o que el PSG tingui els nassos d'enfrontar-se a Mbappé. No dic ni que estigui bé ni que estigui malament, dic que és molt sorprenent, perquè ho havia fet abans amb Berratti o amb Rabiot o amb altres jugadors menys importants, però no d'aquest nivell. Llavors és una guerra civil, i normalment els jugadors tenen les de guanyar, tenen la paella pel mànec, però ja veurem què passa.
No, i a més el club amb Luis Enrique sembla una mica en un polvorí, no?, aquest conjunt, el conjunt francès, no? Són noms que són bombes de rellotgeria.
Té la part bona que segur que Luis Enrique gaudirà d'una ciutat meravellosa i cobrarà molta pasta, però la part... i pot guanyar la Champions, o té, com a mínim té una opció de guanyar-la, però, clar, la contrapartida és que és un caos. Vius en un caos, vius en la decisió d'un xeic que s'aixeca i diu, bueno, vull fer això, vull no fer això, i ja està. I tu pots haver treballat i pots tenir una idea, però si el senyor que mana al PSG diu que això no es fa així, això no es fa així. Llavors estàs lligat de mans i peus, però a la vegada també tens molta... O sigui, tampoc és una víctima, ni Luis Enrique ni ningú. O sigui, tenen molta pasta per jugar i per fitxar jugadors i per fer créixer el projecte.
Dani, preguntem avui a @sportscope una possible tornada de Neymar al Barça. Tu què opines?
No.
Sí o no?
No,
no rotund, no?
No, sisplau. O sigui, no.
Ja prou, no, d'aquest tema, no?
No, sí, ni en broma. O sigui, ni en broma. Ja vaig llegir ahir un tuit de l'Helena Condis que sí, que li agradaria que tornés. I tal. Jo no vull que torni Neymar, però...
L'Helena està en el carrito de Neymar, eh? Sí. És una cosa, ja no és d'avui, és del passat, això.
De Neymar i dels Toys.
Sí, dels Toys.
Però a mi no em trobaràs en aquest, aquest carreto, perquè tot l'odi que se li té a Dembélé, que a part el puc entendre, és que Neymar sí que és un jugador que s'esborra, que se'n va de festa, que està bastant acabat, que es lesiona, que quan venen els carnavals i l'aniversari de la germana se'n va i tal. Vull dir, tornar a tenir tot això ara, que em diguessis, no, és que passa tot això, però està en el millor moment de la seva carrera, com quan el teníem aquí a Barcelona, d'acord, ho podem discutir, però és que a sobre ara Neymar no marca les diferències, i si a sobre de no marcar les diferències no és professional, què et queda? No et queda res.
Aquí hem tingut debat, però el que estàvem parlant, que dius tu, que arribarà febrer, el cumpleaños de l'aniversari de la germana, i adiós, muy buenas.
No pots, no, és un jugador que no s'hi pot confiar. Té molt de talent, només faltaria,
sí.
Perquè clar, si no tingués talent i fes tot això ja seria insultant, és bo, però a més està en un punt de la seva carrera que ja va cap a baix. Vull dir, a Neymar, a mi no m'estranyaria veure el d'aquí relativament poc a Aràbia o a Estats Units.
Dani, cuida molt, una abraçada, gràcies.
Tu també, una abraçada a tots, gràcies.
Una abraçada de Neymar a Messi.
Messi. Up, over, and in! Sensational from Lionel Messi again! 4-4!
Time! World Cup! Barcelona! Paris! Now in Major League Soccer for Inter Miami! You need something! You want something! Call Lionel Messi!
Continua el show de Messi a l'Inter Miami, Joan.
Pues sí, Leo Messi ha tornat a captivar-nos aquesta matinada amb una exhibició que classifica l'Inter Miami pels quarts de final de la Leagues Cup. Fa unes hores han jugat el partit de vuitens contra Dallas, un partit de bojos que ha acabat amb empat a 4 i que l'Inter Miami ha guanyat els penals. Messi i Busquets han marcat els seus respectius llançaments. Pel que fan els propis, Messi, Busquets i Jordi Alba han sigut titulars i han jugat tot el partit. Jordi Alba ha repartit dues assistències i Messi ha participat en tots els gols del seu equip. N'ha marcat dos, per cert, tercer doblet consecutiu de Messi amb l'Inter de Miami, ha donat la passada que Jordi Alba convertiria després en assistència i ha posat al centre que ha acabat en gol en pròpia de Dallas, el gol que abans et comentava, Edu, que ha sigut bastant curiós. Però, a més, destacat de l'argentí, ha sigut el que heu escoltat a la narració al principi, el golaç de falta que ha marcat a 5 minuts al final per embogir a l'afició, empatar el partit i que posteriorment acabarien guanyant.
Tenim rival per la següent ronda de la Kings Cup o, el que ens agrada a nosaltres, la Joe Biden Cup.
No.
Tenim rival encara?
Encara no. L'Inter Miami és l'únic que de moment s'ha classificat i estan a l'espera del següent rival a que jugui la resta de partits.
T'espero després amb el Mundial Femení.
Perfecte.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Abans toca parlar del Girona. El conjunt de Mitchell ja té el nou que buscava, Arnau Bou.
Sí, Edu, el Girona ja té l'esperat davanter que demanava Mitchell fa setmanes. Es tracta d'Artem Dobich, davanter ucraïnès procedent del SK Dnipro, que ha firmat per les pròximes 5 temporades fins al 2028 i on el Girona ha pagat prop de 7 milions d'euros pel 50% dels seus drets. És el fitxatge més car de la història del Girona i ahir, tot i haver fet un entrenament, ja va tenir els seus primers minuts com a blanc i vermell al Costa Brava. Dobich va marcar 29 gols en 39 partits la temporada passada i ja podria debutar a Lliga dissabte a les 5 a Noeta contra la Real Societat.
El davanter ucraïnès va tenir minuts en la victòria contra la Lazio, com deies.
Doncs el Girona es va endur el trofeu Costa Brava després de guanyar la Lazio per 2-1. Mitchell va apostar pel seu clàssic 4-3-3 amb Aleix García i Ángel Herrera i a la mitja punta Ivan Martín. A la davantera encara no Dobich, sinó a Cristian Estuani. A la primera part, tot i no haver-hi gols, els gironins van tenir el control de la possessió i del partit i a la segona part sí que el Girona va sortir amb més intensitat mentre Siganko feia el primer i després Estuani el segon amb una molt bona rematada de cap. El gol de la Lazio l'ha marcat Tati Castellanos, que va rebre una gran ovació abans del partit, i els italians van marxar del partit amb dos expulsats, Zaccagni i Maurizio Sarri, que van fer que el Costa Brava no acabés de la millor manera. Mitchell valorava així el partit.
Y sobre todo de que los jugadores están muy, muy conectados y preparados. Y bueno, no deja de ser pretemporada, pero sí que veo que hay una idea colectiva y que todos van a a lo mismo. Ayer jugaron 11, hoy otros 11 y se ve que el equipo tiene conexiones.
Ara que ja ha arribat al davanter, la propera arribada es tracta del migcampista. El Girona treballa per tancar el més aviat possible el substitut d'Oriol Romeu, però no es volen equivocar.
No nos queremos equivocar, queremos acertar, tenemos varias opciones, entonces yo creo que la dirección deportiva tiene muy muy clara la idea del jugador que necesitamos ahí y bueno, buscaremos ese perfil de verdad. No es fácil porque bueno, la baja de Uri es importante y es un jugador que tenemos que traer que tenga peso importante en nuestra idea.
Els de Mitchell tanquen una pretemporada de notable alt excel·lent, ja que no han perdut cap dels 7 partits de pretemporada, 5 victòries i 2 empats. Abans de l'inici de Lliga, aquest dissabte a les 5 a Noeta contra la Real Societat.
Un Girona que il·lusiona Montilivi, merci Arnau. ¿Quién es Artem Dobic, Marcos López?
Bona tarda, Edu. Artem Dobic, así lo pronuncian los comentaristas ucranianos en sus retransmisiones, es un delantero centro de referencia, 1,90, juega muy bien de espaldas a portería contraria, sabe pivotar, recibe la pelota de espaldas, la aguanta y sabe encontrar la jugada en ventaja o la asistencia al compañero. De espaldas, habilita a sus compañeros y genera situaciones de gol. Además, no es estático, cae bien a banda y con su zurda, es zurdo, sabe progresar y encontrar la jugada hasta línea de fondo. En situaciones de centros y remates es capaz de oscurecerse, esconderse detrás del central más alejado y encontrar su situación de gol y de remate. Después también tiene balón parado, buen golpeo, tiene calidad y es un jugador que yo creo que va a llamar la atención. Al nivel de Sigankov quizás no, porque Sigankov era una auténtica estrella y este es un jugador más de equipo completo que si se adapta bien le va a dar un valor añadido al fútbol del Girona.
Que arriben al Girona, tot el contrari a l'Espanyol. Comitè de guàrdia, Quique Iglesias, com estàs?
Edu Badia, bona tarda.
Bona tarda. Primer, què passa amb Darder?
Home, ja saps que no va jugar l'altre dia a Utrecht, on l'Espanyol va perdre de manera doncs, dura, per 3-0. Un Darder que va dir que s'havia aixecat amb unes molèsties a l'esquena, ens ho creiem, les tenia, i serà titular Albacete, perquè ja s'ha recuperat d'aquestes molèsties, avui l'equip fa festa, i de totes maneres, com que encara no s'ha decidit el seu futur, Lluís García compta amb ell per ser el capità de l'equip Albacete el proper diumenge. Ja ho sabem, ell vol marxar, ell està decebut, perquè el club tampoc el vol regalar. 15 milions és la clàusula. Per ofertes de 5 milions no fa falta ni que truquin a l'Espanyol, que on començaria a negociar per alguna cosa semblant a 7-8 milions. Veurem què passa. Això s'hauria de desbloquejar abans de final de mes.
Carpeta Breadweight, on tenim el danès ara mateix?
Suposo que a casa, gaudint del dia lliure, sí, gaudint del dia lliure. Cal recordar que la seva clàusula de 7,5 milions va ser titular a Utrecht l'altre dia i serà titular a Albacete. El València publica a la grada que vol un canvi amb Castillejo. De moment, res de res. Ni l'Espanyol negocia, ni ha rebut cap oferta, ni ha rebut cap interès des del València. Sí que em quadra que el València el vulgui a Braithwaite perquè té necessitat de fitxar davanters, però hauria de pagar entre 3 i 4 milions a finals de mes. Braithwaite vol marxar, l'Espanyol ho lamenta i l'Espanyol, ara t'explico, doncs tot està condicionat a la sortida d'aquest futbolista.
De la carpeta Mercato a l'Espanyol és que estem a dilluns i la Lliga comença el dissabte. Què podem dir de Garagarza?
Aquest és el problema, que és que tot depèn de què passi amb Braithwaite i també amb Darder, però sobretot amb el davanter. És a dir, si el davanter es queda, intentaran de totes fitxar Álvaro Rodríguez,
davanter del Castilla, no?
Que ha jugat amb el Castilla ha debutat amb el primer equip del Real Madrid. El problema és que el Madrid també el vol retenir, tenint en compte que tampoc té massa davanters a la plantilla. Què passa? L'Espanyol es vol gastar uns molt bons diners amb un davanter centre de qualitat si és que Braithwaite marxa. Fins aleshores haurem d'esperar al problema clau que té ara l'Espanyol i avui estan treballant amb això, que és rescindir de manera unilateral el contracte de Miguelón i de Vadillo. Té un problema curiós l'Espanyol. Els jugadors que no han rendit no volen marxar i els jugadors que sí han rendit, com Braithwaite o Darder, volen marxar. Aquest és el problema. De moment es treballa amb alliberar dos fitxes que són les de Miguelón i de Vadillo.
I amb aquest panorama, el que dius, Quique, quin 11 podríem veure a Albacete?
Demà tornen a la feina i començaran a preparar el partit de del proper dia. Entenc que hauria d'haver-hi algun altre canvi, però Pacheco estaria a la porteria, amb Oscar Gil, Sergi Gómez, Lele Cabrera, Brian Olivan en defensa. Per cert, parlant de defenses, el diari ja s'acaba de publicar que Simo està molt a prop de marxar al futbol qatarí per 4,5 milions d'euros. Veurem de què hi ha de cert en tot plegat. Amb Darder, Edu Exposito i Keidi Vare al centre del camp, Lazo, Melamed i Braithwaite a la punta de l'atac pel primer duel a segona divisió. Lamentablement, el Carlos Belmonte, diumenge al vespre contra l'Albacete.
La Lliga comença res en uns pocs dies. Quique, una abraçada molt forta. Cuida't.
Fins ara, Edu. Ciao.
3:50. Seguim a l'Esportscope. Fem amb aquest pas històric d'Espanya als quarts de final per primera vegada a la història en un Mundial.
Doncs sí, recordeu que fa uns dies les de Jorge Vilda van perdre contra Japó per 0-4 i tot eren dubtes? Doncs aquest dissabte la selecció espanyola va acabar amb tots ells després d'imposar-se a Suïssa per un contundent 1-5 i ara s'enfrontarà a Països Baixos als quarts de final. D'altra banda, aprofitem per repassar què han fet fins ara la resta de les seleccions. Abans parlant de Japó, doncs les japoneses van guanyar Noruega per 3-1 i ja estan als quarts de final. Atenció, perquè Estats Units va caure eliminada als penals contra Suècia, Països Baixos va imposar-se per 2-0 a Sud-àfrica i serà la rival d'Espanya als quarts de final. Anglaterra s'ha classificat aquest matí als penals contra Nigèria, Austràlia ha guanyat a Dinamarca per 2-0 i recordem que Brasil, Itàlia i Alemanya ja van caure a la fase de grups. Espanya jugarà contra Països Baixos als quarts de final aquest divendres 11 d'agost a les 3 de la matinada, hora espanyola, i el podreu seguir per cope.es.
Tocarà matinar el Mundial de la Sorpreses, un últim apunt de futbol. Una mica d'històries, ciao, perquè ja coneixem el campió d'aquesta edició.
Ja tenim campió, ha sigut el Sant Andreu, després de vèncer el Manresa en els penals. El partit va acabar amb un empat a 1, el Sant Andreu ha guanyat el torneig 5 vegades. Boris Garrosa del Cerdanyola i Raül Ferrer de l'Europa, amb 2 gols, han sigut els màxims anotadors del torneig. El Sant Andreu va arribar a la final després de guanyar un partit vibrant a l'Europa per 1-0. Els dos equips es tornaran a veure les cares a la tercera jornada de la segona federació. I ara el derbi, i els derbis edu sempre són vibrants. I l'altra semifinal la va jugar el Manresa i l'Europa, partit que se'n van... Perdó, el Manresa i el Cerdanyola, partit que se'n van anar als penals després de l'empat a 2, un partit amb molta emoció i molts gols que van decidir els penals i va passar finalment al conjunt del Bages.
Més de futbol català, s'han jugat partits de la Copa Catalunya aquest cap de setmana.
Així és, la primera ronda de la Copa Catalunya i repassem els principals resultats d'aquesta jornada. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar el Tona als penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts. No us perdeu el gol de Javi Gómez, l'Arleguinal va marcar des del mig del camp, Edu. Jo crec que jo m'ho apuntaria i després de dinar jo crec que el podria veure. Després el Sant Cristóbal va guanyar el Terrassa per 1-0, el Cornellà va guanyar el Vilafranca 2-3 i el Badalona Futur va guanyar el Vilassar de Mar per 0-2. El proper cap de setmana hi haurà més partits i més eliminatòries.
Fins aquí el futbol.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Cinto Bàsquet amb un protagonista aquest cap de setmana, el de Ricky Rubio, Raúl.
Així és, la selecció espanyola va guanyar divendres a Venezuela en el seu primer partit amistós de la preparació cap al Mundial, però la notícia va arribar dissabte quan Ricky Rubio feia un comunicat a través de la selecció espanyola on deia: he decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la Federación Española de Baloncesto para entender mi decisión. Hoy la familia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad. Baixa transcendental per l'equip de Sergio Scariolo, però la salut sempre va per davant i des d'Esports Cope li envien molts ànims. Per conèixer com està la selecció espanyola tenim la nostra companya Pilar Casado per fer un repàs de tota l'actualitat i per veure els possibles substituts en la posició de base.
La selección española vuelve esta tarde a partir de las 7 a los entrenamientos en Málaga, donde estará toda la semana ante la disputa de ese gran torneo, viernes y domingo en el caso de España, ante Eslovenia y Estados Unidos, y lo hace oficialmente ya sin Ricky Rubio. El de Masnou, como todos sabéis, desde el sábado por la mañana y a través de un comunicado comunicaba que dejaba la selección y paraba su actividad profesional como jugador de baloncesto para cuidar de su salud mental. En el seno de la selección, evidentemente, ya lo sabían. Fue un trámite la comunicación oficial el sábado por la mañana. Se barajan nombres, hay pocos, entre otras cosas porque el gran hándicap es que no hay gran cantidad de bases ahora mismo nacionales seleccionables en el baloncesto español y sobre todo porque los equipos no han empezado las pretemporadas. Así que de momento está Juan Núñez, que a sus 19 años puede ser el verano en el que definitivamente entre en la lista del Mundial, pero Sergio Scariolo podría optar por cambiar determinados roles, véase a lo mejor el de Jaime o, por qué no, el de Alberto Abalde, que puede ejercer también de uno. En cualquier caso, veremos si a lo largo de esta semana Sergio Scariolo decide incorporar algún otro jugador que no esté de momento en la concentración.
Anem acabant con la vuelta al trabajo este lunes del Barça de balonmano, Juan.
Así es, comienza una pretemporada marcada por los recortes en el presupuesto de la sección, lo que ha provocado que hayan salido dos jugadores importantes: el pivote Ludovic Fàbregas, que se ha ido al Veszprém, y el central Lucas Sindrić, que ha fichado por el Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual una vez que ha rescindido el contrato con el Barça. Y la duda de si finalmente también dejará el club el portero Gonzalo Pérez de Vargas, pretendido por el Kiel alemán. Además, Artur Pereira ha dejado el equipo, en este caso cedido al Puente Genil. Esas dos bajas, la de Sindrić y Fàbregas, se han cubierto con la incorporación de los pivotes Javi Rodríguez y Jaime Gallego, para una plantilla total de 17 jugadores. Carlos Ortega, entrenador azulgrana, pide al equipo que dé un paso adelante para suplir las ausencias.
Bueno, yo creo que tenemos un gran equipo, ¿eh? Es indudable que hemos perdido algún nombre importante, pero creo que hemos fichado dentro de las circunstancias lo mejorcito que podíamos hacer en el mercado, gente que quiere hacerse grande, y vamos a trabajar muy duro con el equipo, con estos en especial, para intentar que los jugadores que se han ido no se noten en absoluto y aportar más juventud que otros años.
A priori el Barça no tendrá problemas para ganar todos los títulos nacionales, pero ha visto cómo de cara a la Champions los rivales se han reforzado, por lo que ganar el título continental, objetivo prioritario, será aún más difícil. De hecho, antes se juega la Supercopa, el mundialito de clubs que los azulgrana han perdido contra el Magdeburgo en las dos últimas ediciones. Dicamen lo tiene clavado en el calendario.
Estoy seguro que tenemos plantilla para competir con cualquier equipo. Nosotros trabajaremos a muerte para intentar conseguir todo lo que tenemos que conseguir. Sé que la temporada va a ser diferente. Tenemos un equipo más nuevo. Este equipo tiene la capacidad de llegar a Final Four, tiene la capacidad de ganar todos los títulos a nivel nacional. También creo que tenemos todos o muchos en la mente el Super Globe, que es una competición que nos está fallando estos dos últimos años.
El Barça jugará 5 amistosos antes de jugar las semifinales de la Supercopa de Cataluña, los días 24 o 25 contra el Santa María de Palautordera, el día 2 de septiembre Supercopa Ibérica, semifinales contra el Sporting de Portugal, y el 9 de septiembre primera jornada de Liga en la pista del Bidasoa.
Quédate, Juan, porque hemos tenido motos este fin de semana con un poco de lluvia en Silverstone.
Sí, y victoria de Aleix Espargaró en el Gran Premio de Gran Bretaña, adelantando en la última curva al líder Pecco Bagnaia para conseguir su segundo Gran Premio en el palmarés. Con esta victoria, el de Granollers se sitúa séptimo del Mundial, muy lejos, eso sí, a 107 puntos del italiano, cuando quedan todavía 11 carreras y los sprints. A pesar de las diferencias, Espargaró no descarta nada.
En seco, ya te digo, me notaba muy rápido, la moto hoy tenía mucha tracción, giraba mucho con el neumático blando delantero con tanto frío, pero cuando ha empezado a llover, por un momento me he venido un pelín abajo mentalmente, de decir, no puede ser, pero luego me he crecido, he visto que tenía más que ellos y he decidido esperar que abriera pista Pecco hasta el final, porque realmente lo difícil era lo que ha hecho Pecco, abrir pista. Yo sabía que era más rápido y que en la última vuelta le podría pasar, y ha salido bien.
Por su parte, Marc Márquez se volvió a caer a falta de 6 vueltas para el final, cuando iba el 11º, tras tocar su freno con la rueda trasera de Bastianini. Ya suma 9 carreras sin puntuar. El de Cervera al menos saca la lectura positiva, porque la mejora de su moto es evidente.
Un minuto para las 4, la parella de moda, Chondo Chao, ¿qué ens deixem a la nevera?
Sí, el rival de l'Osasuna de la Conference League serà el guanyador del Brujas Akureyri, a l'anada serà el Sadar. La penya ha renovat el seu ala pivot del planter, Rubén Prey, fins al 2028. El jugador alternarà primer equip amb el Prat, i una notícia d'última hora: Sergio Arribas viatjarà demà a Almeria per tancar el seu traspàs.
Chondo, chao. Chao, Chondo. Tanques tu.
El 54% dels vots volen que Neymar torni al Barça, és a dir, això en clau blaugrana. Després de l'Espanyol, el 72% veu insuficient la pretemporada del conjunt blanc i blau i el 54% de l'afició del Girona que ha votat l'enquesta valora com a notable la pretemporada del Girona.
No està malament, evidentment, després d'aquest triomf a Montilivi 2-1 contra la Lazio. Tornem demà a la mateixa hora, 3:25 de la tarda, edició estiu. Gràcies per ser-hi. Fins demà. Ciao, ciao, ciao.